els podcasts de Ràdio Estel.
Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Vinga, va, que a aquesta hora i com cada dimarts ja tenim el nostre filòsof de capçalera a l'estudi de Ràdio Estel. Leo Espluga, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé.
Ui, quin bon dia.
Sí, estic una mica cansat avui.
Val.
Ah, no, però bé,
Sí?
Sí, re dramàtic.
Què ens portes avui?
Avui parlarem sobre la conversa.
Ah, val. Bona aquesta, perquè... Mira, així de cop, quan un filòsof em diu conversa... Dic, de què?
Clar, o t'imagines una xapa.
Si ho feu sols.
No, clar, no.
Sí o no? És la imatge...
O sigui, és una mica el rotllo aquest del filòsof, és una mica com despotisme il·lustrat, no? Tot per la conversa, però sense la conversa.
Ah, exacte. No? La idea...
Sí, escriure un tractat de 800 pàgines, jo sol, parlant sobre la conversa amb els altres, no? És una mica el rotllo. I si tu em dius que no és així, et diré, no, t'equivoques, no converses bé.
I ja està, i punt.
No.
Estic amb les tires, eh?
No, sí, bueno, sí, és el rotllo confiança. És el rotllo que porten.
Que fa fàstic.
No sé, sí. No, però...
La conversa.
Sí.
Va, entrem en...
Hi ha moltes maneres d'entrar a la conversa,
sí,
òbviament, no? Però jo en concret volia parlar des de... Bueno, no sé si passarà, però... Des de Gadamer.
Uh-huh.
Vale? Hans... Diré que és Hans-Georg Gadamer.
Uh-huh.
Juraria. És un filòsof alemany. Considerat per molts... l'últim gran filòsof alemany com... En un sentit estricte, perquè... Sí que és cert que després... Va morir, juraria, el 2003. Sí, mal no recordo, va viure molts anys. Va viure com 100 anys. O sigui... Sí, no. Una mica com Jürgen Habermas, que encara està viu, que és l'últim filòsof alemany viu important. Però sí que és veritat perquè és l'únic filòsof alemany que continua, jo crec, amb la tradició alemanya. Perquè sí que és cert que hi ha autors importants, molt, molt importants a Alemanya al segle XX, com són Walter Benjamin, Theodor Adorno, Horkheimer, Krakauer, no ho estan, però són autors de la teoria crítica que van des d'un altre lloc, més sociòlegs i a més.
Hans-Georg Gadamer... El 2002.
Ix, quasi, però un any l'ha fallat,
Sí.
I va néixer al...
Ara m'ho estret. 1900.
Doncs mira, 102 anys va viure. No, no, el col·lega no vagis a una conversa, Pam, siguis a cada gust.
No va parar.
Però sí, Gadamer
sí.
És un autor molt important considerat el pare de l'hermenèutica contemporània. L'hermenèutica és una disciplina filosòfica...
Ja m'has vist amb cara de tradueix-me això,
Sí, sí. L'hermenèutica és molt maco el nom, m'agrada molt. Ve d'Hermes, del déu Hermes, que es dedica a... És el déu missatger dels altres. I l'hermenèutica és una disciplina filosòfica que neix, diguéssim, sobretot és molt important, és l'Eiermeier, que és un autor del segle XIX, també molt important estètica, que diguéssim que l'hermenèutica és la interpretació dels textos.
Val.
O sigui, és l'art d'interpretar l'hermenèutica. Vale. I és una disciplina filosòfica...
Allò que fallem tots al... Tots. Fallem molt a la societat catalana, encara més, en els informes PISA.
Els informes què?
Els informes PISA, aquells sobre educació.
Ah, ja. Sí, no és...
Comprensió lectora.
No és... Era bona abans, Era molt bona.
Era molt bona.
A mi se'm donava molt bé.
Però...
A mi se'm donava molt bé. Era el lloc on brillava. La més ja... Però comprensió lectora era una mica my thing. Sí, curiosament, bueno, podríem dir... Bueno, clar, és que segons l'hermenèutica potser estem fent l'interpretació correcta, no sé. Ara arribarem aquí.
Val.
Però és interessant perquè, diguéssim, és una disciplina que es vincula sobretot a la idea de l'exègesis.
Uh-huh.
Clar, diguéssim que la tradició teològica, la tradició cristiana i diverses religions, però especialment l'exègesis bíblica, és hermenèutica, el que s'està fent, és interpretar els textos per veure quina veritat revelada hi ha, no? Diguem que això es va lligant, llavors se n'adona que hi ha una sèrie d'autors que volen saber quin és el criteri d'interpretació d'un text, perquè se n'adonen que ja no podem saber, no hi ha una veritat absoluta d'un text marcada per un autor, sinó que necessitem certes metodologies, eines, el que sigui, teories, per veure com, de fet, podem interpretar un text i després interpretar-los.
Mm-hmm.
No? És un tema molt interessant que passa molt quan jo sempre et dic aquí Plató deia això, dic, bueno, sempre que et dic, bueno, aviam què deia Plató. Pues és una mica aquest rotllo, no?, de la interpretació. I l'interessant de Gadamer és que és un autor que revitalitza tota l'hermenèutica i li dona, un gir de 180 graus. Uh-huh. I Marc, potser l'actualitza al segle XX. Cal dir que Gadamer és deixeble de Heidegger. ¿Vale? És un dels seus estudiants, estudia amb ell, es dedica a estudiar Heidegger a molta profunditat, i això és bastant divertit. Heidegger li va dir a Gadamer que potser que no es dediqués a la filosofia, que no servia, que no tenia talent, que, bueno, que es dediqués a la filologia, que era molt bon filòleg, uh-huh. A Gadamer li agrada molt la filologia, però que això de filosofia i tal, no massa. Després, evidentment, Gadamer va ser un filòsof brillant. Però l'interessant és que Gadamer recull tot el pensament heideggerià i li dona un potencial encara més hermenèutic, però humanista. Heidegger no és un pensador humanista, és un pensador antihumanista, i uh-huh. Gadamer sí que és un pensador humanista. I l'interessant de Gadamer és un personatge...
Perdona, Leo?
Digue'm.
Què vol dir que un pensador no és humanista? O sigui, jo tinc entès el pensador com a humanista de per se.
No, Heidegger és antihumanista, de fet.
Val, què vol dir que un pensador no és humanista o que és, fins i tot, arriba a ser antihumanista?
Clar, l'humanisme és una tradició de pensament vinculada especialment, el que podríem dir, jo crec que el republicanisme i el dret romà, uh-huh. bastant sonadament, no? I després que reviu amb el Renaixement i, a més, no? l'ideal aquest humanista. Què passa? Hi ha tota una sèrie d'autors, molts autors del segle XX, són antihumanistes. O sigui, gran part dels autors que a mi m'agraden són antihumanistes, de fet. Uh-huh. Per què? Claro, això és interessant. De fet, Heidegger no és obertament antihumanista fins que un dels grandíssims lectors de Heidegger, que és Jean-Paul Sartre, uh-huh. Sartre de manera bastant icònica, jo crec jo, se'n va just abans de la Segona Guerra Mundial, perquè veieu també que això també... Sartre, aviam, els personatges... La filosofia... com es diu això... té Tomàs i Dacas, no? Sartre critica molt a Camus per el tema de l'Argèlia i de més, uh-huh. però Sartre se'n va estudiar als anys 30, i a finals dels anys 20 i principis dels anys 30 estudiar a Alemanya els textos inèdits de Husserl i de Heidegger.
La filosofia també és contradicció pura, no?
Sí, sí, però vull dir que després no es posin tan tontos. Exacte. Però vull dir que em sembla... Bueno, el que és que Sartre és un grandíssim lector de Heidegger,
sí.
i la seva obra, L'ésser i el no-res, és... diguéssim, una interpretació quotidiana de Ser y Tiempo, de Heidegger. Uh-huh. Llavors té una conferència famosíssima, això que li interessa, un molt bon llibre d'introducció a la filosofia, jo uh-huh. sempre ho dic, que és L'existencialisme és un humanisme, de Sartre, que és una conferència que va donar defensant que l'existencialisme era una corrent filosòfica humanista, vale? I literària. Llavors allà, en aquella conferència, diu Heidegger també és un autor existencialista i és humanista. Llavors, Heidegger es va enfadar bastant i va escriure uh-huh. una carta, que és un llibre, que es diu Carta contra l'humanisme. Pam! Carai, que em carrego el micro. Mira, si ha sigut això una mica... ja veu d'aquí una exaltació. Llavors, pensar contra l'humanisme sí. vol dir pensar contra la idea de subjecte humanista. Mm-hmm. És a dir, va en contra de pensar que hi ha que l'ésser humà és un subjecte sol, en oposició al món, amb l'expressió política determinada a través del dret. És... oposar-se a tota aquesta tradició il·lustrada, que creu que hi ha una certa llibertat en l'individu i de més. Llavors, ser un pensador antihumanista vol dir oposar-se a la tradició que pensa el subjecte d'aquesta manera, bàsicament. Però Gadamer és humanista, eh? És una persona molt... És una mica tibi, és un pensador excel·lent, uh-huh. és un pensador molt, molt acadèmic. No, ell està allà, ell fa els seus llibres, diu això jo, segur, treu conclusions pràctiques...
I això és el tipus de filosofia que tu sempre et molesta, que sempre critiques, no?
Bueno...
L'acadèmica, diguem-ne. Més que l'acadèmica, jo crec que, per fi la primer, una mica, més que l'acadèmica, la que sorgeix de l'acadèmia per quedar-se a l'acadèmia.
Clar, l'interessant de Gadamer és que no es queda a l'acadèmia. Ha tingut un impacte brutal, uh-huh. Sobretot en el món de l'art i el món de l'estètica. Gadamer és brutal, perquè Gadamer... L'objectiu de Gadamer, diguéssim, d'aquí està la gràcia, la seva obra es diu Veritat i Mètode.
Uh-huh.
Vale? I el seu objectiu filosòfic és demostrar que hi ha una veritat fora del fora de la ciència. És mostrar que la ciència ha assumit, o sigui, ha unit la idea de veritat a la idea de mètode, és a dir, que el criteri de justificació de la veritat de la ciència és el mètode, i ell diu que hi ha disciplines de l'esperit humà, és a dir, el que ell diu, la ciència està a l'esperit,
sí,
on el criteri de veritat no es defineix a través del mètode. I, com a cas paradigmàtic, agafa l'art. Vale? L'art és un espai on es dona un tipus de veritat diferent, però que llavors ell vol, no vol reduir l'àmbit de l'art en un sentit àmplit, o l'àmbit de la ciència de l'esperit, a un mer subjectivisme, a una mera sensació, sinó que vol defensar que aquí hi ha un coneixement real,
val,
en l'art, i, por ende, ell comença la primera obra analitzant tota la idea de l'art i ell ho fa a través de la idea de joc. O sigui, la idea de joc, això ho he parlat una vegada aquí, la idea de joc i la idea d'art serveix a Gadamer per demostrar que es dona una veritat allà. I llavors ell fa tot això per arribar al text, que és, com dèiem abans, per ell és el lloc privilegiat de l'hermenèutica. No? La veritat hermenèutica, diguéssim, que el criteri bàsic hermenèutic, per qui no ho sàpiga, ja ho dic ara, es consisteix en relacionar la part amb el tot. Això ho he explicat alguna vegada aquí. O sigui, com anar relacionant les parts amb el tot, com anar fent un cercle hermenèutic, rotllo. Agafo aquesta frase i la relaciono amb aquest paràgraf, aquest paràgraf amb aquesta pàgina amb aquest capítol amb aquesta obra amb les obres, i anar fent un gran cercle hermenèutic, no? Anar completant el sentit de l'obra. Què passa? Gadamer vol defensar el text. I com el defensa? O sigui, com ell comença parlant de la conversa, que és on hem arribat ara, una altra volta gran.
Sí, no, està molt bé.
Però que està bé. I Gadamer es posa a analitzar la conversa i... perquè, clar, el text no és ben bé una conversa i de més. I llavors ell es pregunta quina és la peculiaritat que té la conversa, perquè ell vol dir el que... on vol arribar... Gadamer té conversa, traducció i interpretació.
Val.
La seva tesi fonamental és que traduir és sempre de facto interpretar. O sigui, traduir és sempre fer una interpretació. Vale? I llavors això diu, algo similar passa quan estem parlant amb algú. Per què? Perquè la conversa, o el que diu ell, l'autèntica conversa, o la conversa amb autenticitat, no es basa en un traspàs de coneixement. En aquest sentit podríem dir que entre el professor i l'alumne mai hi ha una conversa, per exemple, o ell diu entre el terapeuta i el pacient mai hi ha una conversa,
val,
perquè hi ha una relació de traspàs. No? L'autèntica conversa no hi ha una cosa que la tenim. No hi ha un traspàs de propietat. Aquesta seria la idea. Jo no tinc una sèrie de coneixements i te'ls endinyo tu.
Val.
Vale? La conversa sempre té un element dialògic. És a dir, té un element en el qual no hi ha... no són dues identitats separades, no són dos focus d'identitat en pes, sinó que la conversa té alguna cosa de, sempre, de Gadamer, inclús de renúncia. No, jo en la conversa renuncio a lo que tinc jo a priori, diguéssim, no?
Potser que estigui començant a entendre allò que n'hem parlat tant des de plana política, que es diu taula de diàleg. No ho sé, pot ser. Fins aquí la pollita.
Clar.
No, però... quina és la diferència? Per comprar-te això, eh? Quina és la diferència entre conversa, entre la conversa, i la discussió, per exemple?
Clar, aquí també hem de... jo crec que...
Dic perquè la discussió sí que veig que a priori hi ha alguna cosa de renúncia.
Clar, no sé, aquí hauríem de... potser hem de diferenciar els termes col·loquials, els termes filosòfics, no ho sé. Perquè entendríem... no sé, normalment la gent de discussió entén que és una conversa agitada, no?
O sigui, acalorada,
una... acalorada, no? Amb crits, amb...
A mi no, jo sempre dic un bon diàleg amb discussió. És molt xulo, és de les coses més meravelloses que he vist mai.
Jo ho deia sempre això, però vaig deixar de dir, perquè em vaig cansar d'haver-me de justificar. O sigui, jo sempre deia, a mi m'agrada molt discutir.
Jo sóc d'aquests encara.
I llavors vaig dir, com aviam, Leo, com siguem honestos. O sigui, com, la gent, vull dir, si tu utilitzes una paraula i la gent mai t'entén, potser que canvies de paraula. No? És una mica la idea de Gadamer, també, aquesta.
Però per mi, discussió, Leo, no és més enllà que, per exemple, quan tu vens amb aquest estudi i em comences a proposar reptes filosòfics per entendre's perquè jo els pugui entendre, i jo cada frase que dius m'apunti coses, que sabeu que sempre m'apunto coses, i cada frase que dius et faci... però...
Clar, això no té per què ser una discussió. O sigui, per tu és una discussió, això jo estic com encantadíssim. Però si jo li dic, ostres, avui he anat a la ràdio, el Juno i jo hem discutit. La gent diu, estàs bé, ha passat alguna cosa?
No. Per mi és una discussió ben entesa.
Clar. Pues,
diguéssim
que...
Posar sobre la taula les idees...
Pues, diguéssim que pues, en aquest sentit no hi hauria una diferència real entre una conversa i això. També és veritat que aquí, mira, agafant l'altre autor, això aquí ens saltem una mica a Gadamer, però no passa res. O sigui, és igual, no venia a parlar de Gadamer, no venia a parlar de conversa. Que és, l'altre autor, que és Jürgen Habermas, sí, que dèiem abans, que encara es viu... els dos són autors que recullen el gir lingüístic filosòfic, uh-huh. És important això. Hi ha un gir lingüístic al segle XX amb Ludwig Wittgenstein i demés. Hi ha un interès molt profund pel llenguatge. Jürgen Habermas, ell té un concepte que sempre... Jürgen Habermas és un autor estrany, eh? És un autor molt útil, molt convincent, però és que és tan tibi, el pobre. Diguéssim, encara es viu, eh? Està allà. Sí, està allà. És el que va... Jürgen Habermas és un dels autors hiperinfluent. A l'hora de redactar la Constitució de la Unió Europea, vull dir, un autor bastant important. I ell parla de la raó, de que hi ha diferents tipus de racionalitat, i hi ha una racionalitat que es diu raó discursiva, que serveix precisament, que és el que... que diu, l'autèntica, la raó més interessant, no? Diu, la ciència utilitza una raó instrumental i de més, l'ésser humà, en el pla social, i en el pla polític, i en el pla ètic, o sigui, en el pla de arribar a acords, no? Això que diuen tant els polítics, no? Hem d'arribar a acords, no sé què. La raó que s'utilitza és la raó discursiva. I la raó discursiva implica primer un nivell de racionalitat i de bona fe. És una cosa molt interessant. Tant Habermas com Gadamer expliquen que cal bona fe a l'hora de tindre una... La condició necessària perquè hi hagi una conversa racional és la bona fe. És a dir... Cosa que paquem molt tots, que no tenim. Que ara anàvem la idea de la renúncia, també.
Sí.
És a dir, si tu i jo tenim una conversa, i jo sé, per exemple, i estem parlant sobre alguna cosa de filosofia, no? I tu m'utilitzes una paraula, i jo sé que aquesta paraula és tècnicament una mica incorrecta i una altra millor. Uh-huh. Jo aquí puc fer-te, ai, doncs estaria bé utilitzar aquesta perquè estem de cara a uns oients i crec que és interessant que la gent es quedi amb les paraules de caire filosòfic. Però si tu i jo estem parlant i et faig, i jo sé el que volies dir en tot moment, i jo prioritzo aquest element de no hi ha una bona fe, perquè estem perdent el temps, realment. Vull dir, en aquest sentit hem de cedir una mica, no?, i donar per fet que tu voldràs dir això i jo voldré dir allò, i que el més probable és que primer has de tenir clar quin és l'objectiu de la conversa, que aquesta és una idea de la de Gadamer. Gadamer, hem de tindre en compte que vol defensar les disciplines humanistes, directament, no?, en contra de les disciplines científiques i tecnològiques. I llavors, en una conversa, Gadamer defensa que pot haver-hi una veritat. Hi ha una veritat a una conversa, vale? Què vol dir que hi ha una veritat a una conversa, no? Aquesta frase és una mica estranya. Bé, veritat per Gadamer, agafa la definició de Heidegger, recollida dels grecs, que és aletheia, que vol dir desvelamiento. A una conversa es pot desvelar una veritat, és a dir, pot acontecer, pot aparèixer una veritat. Vale? Que és pròpia de la conversa, aquesta és la idea. No és una veritat a priori que jo t'he d'ensenyar a tu, no és una veritat que neix a la pròpia conversa i es desvela a la pròpia conversa, si la conversa funciona.
Val.
És allò quan estàs amb algú i dius, oh, això, no sé si m'explico, no és una cosa que estava al món, no, és una cosa completament particular i contingent a la pròpia conversa. Llavors, perquè això passi, el fonament de la conversa ha de ser la pròpia paraula, el propi discurs. Entenent que aquest discurs no és propietat teva ni propietat meva, no és propietat de ningú, el discurs. Aquesta és la idea de Gadamer, interessant, jo crec. És a dir, en el debat, l'important no és... Ens hem d'alliberar de les opinions personals sobre les paraules i hem d'intentar arribar a la paraula en si. Seria una mica la idea. Això és una idealista.
Val.
Però, idíl·licament, diguéssim, hi ha una frase que utilitza molt la gent, i a mi em posa una miqueta nerviós moltes vegades, que és, ah, no, és que això per mi vol dir això. Ha! No? Ah, no, però per mi això vol dir això.
Però la conversa no parteix també de que a partir d'un relat teu i un relat meu construïm un relat conjunt?
Clar, aquesta és una idea problemàtica.
Per què?
O sigui, m'agradaria... O sigui, com, realment t'hauria de dir que sí. Però és veritat que t'hauria de dir que sí.
Però digue'm que no, que m'agrada.
Però és cert que aquesta és una mica la meva lluita personal, eh? Vull dir, com, i aquí ja tinc jo moltes amigues, molts amics que parlen molt d'això i sempre els dic... Està molt bé construir a partir del propi relat de relats comuns.
Sí.
Què passa? A mi que el propi relat acostuma a ser avorrit. Segons que el propi relat acostuma a ser... crec que és molt, molt més interessant un relat que no... Que, o sigui, intentar que el relat no vingui de cap de les dues persones, ni a, o de les tres o les quatre que siguin. Fa molt més interessant. Per què? Perquè... si no hi ha la idea aquesta de... utilitzo els altres per parlar de mi, no?
Fa mandra, això, eh?
I això fa una mandra tremenda. Fa una mandra espectacular. O sigui, és una cosa soporífera. Sobretot perquè el discurs, per si sol, té una potencialitat que no... crec que moltes vegades... hi ha vegades que sí que cal. I això sempre és... tot text fora de context és pur pretext. Vull dir, hi ha particularitats, hi ha certs moments i certes coses que sí que és important fer un correlat personal per fer un relat amb sentit i no exercir violències. És important.
Sí.
Sobretot quin tipus de subjectes és, no? O sigui, és un subjecte minoritzat històricament que se li ha tret aquesta primera persona al singular, però aquesta persona potser sí... no sé si m'explico.
Sí.
Sempre s'ha de situar, no? Però és cert que crec que el que ens està dient Gadamer és que la pròpia paraula per si sola té la seva veritat i té el seu flux de veritat. Llavors, rendir-se al flux de la veritat de la paraula em sembla un exercici interessantíssim. És a dir, perquè, com jo dic sempre aquí, i això és de Gadamer, un no té autoritat, un no té propietat de sentit sobre la seva obra.
Vale. Deixa'm preguntar-te una cosa que m'he quedat abans amb la idea i no t'ho he preguntat. Em deies, per exemple, una conversa no és entre un alumne i un professor, perquè se suposa que, o es pressuposa, vaja, que un ensenya i l'altre n'aprèn, no?
Sí.
I dic que es pressuposa. Per tant, entre tu i jo, quan vens aquí, intueixo que no hi ha conversa. No? Tu vens a explicar unes qüestions que jo no en tinc ni idea i em vaig aprenent, encara que les vagi qüestionant, però això són coses de comunicació.
Clar.
Però sí que és veritat que jo sí entenc la conversa a priori com alguna cosa que m'ensenya alguna cosa.
Clar, evidentment. O sigui, com la conversa implica sempre un aprenentatge.
Val, per tant,
és indubtable.
Aquestes dues idees em xocaven.
Clar, de fet, com ho he dit, ho he pensat. Això, en plan, dic, ai, però aquest cas aquí t'has vist i m'he quedat allà donant-li voltes. Primer, sembla una tonteria, però jo no estic pujat a una tarima i tu no m'estàs mirant frontalment. Com, no hi ha una relació, o sigui, la relació espaial, mira com estem asseguts.
No, la relació és evident, no és de professor.
Vull dir, i són coses que com es situa això és molt important, perquè,
val?
Sobretot, perquè, com si t'hi fixes, jo no vinc aquí amb uns apunts a donar una xapa. O sigui, com...
Que el cojuris.
I també no tinc res, o sigui, com estic aquí, en plan, dic aquí el meu cafato que està buit i ja està.
Diga,
no?
Al principi dels principis, les plugues portava com una mena d'esquema.
Ni no era un guió, tampoc,
no,
era
no,
un esquema.
No, era com un esquema. Ara ja...
Fa temps
que ja... Ara escolta, Joan, parlaré d'això.
I ja està. Però crec que és interessant perquè precisament els medis físics determinen com estem aquí asseguts així, xerrant, no? No hi ha una relació d'oient i lector, o sigui, com de lectura. No estic donant càtedra, literalment. O sigui, càtedra, perquè no sàpiga, què vol dir estar pujat a una càtedra, vull dir. I en aquest sentit, allò determina l'expressió. O sigui, és pràcticament impossible, per exemple, que un professor tingui una relació d'igualtat amb un alumne quan té 25 persones com asseguts mirant-lo i ell està dret sobre una tarima. O sigui, allò no pot funcionar, diguéssim, no? Què passa? Aquí es pot donar una conversa en la qual, o sigui, com... És aquesta idea de la igualtat. Veus, mira, aquí és interessant, perquè pot haver una igualtat de dret, però no de fet. O sigui, aquí és la gran crítica al liberalisme, sempre, no? Que suposa aquesta igualtat de fet, però no de dret, però no de fet. Aquí què passa? Jo crec que es compensa en tant que jo sóc aquí... tinc una secció, però és el teu programa. Llavors jo tinc un coneixement, però tu tens la formació en comunicació. Llavors jo crec que hi ha un rotllo aquí, hi ha un joc de forces que crec que queda compensat. Sobretot pel propi flux de la conversa, vull dir, tenir una conversa entre iguals no vol dir que parlar 50-50. no va per allà. No és un tema...
Ho he pensat sempre,
quantitatiu,
això.
No té res a veure amb això. O sigui, res.
Totalment d'acord.
Vull dir, té a veure amb... Clar, això ho hauríem de buscar, eh? Això, estic pensant en mi volta. O sigui, l'interessant d'aquí...
No, però és molt xulo que passi això.
No, clar, clar, clar. O sigui, jo crec que... té a veure amb... Bueno, això que està passant ara, jo no he vingut a explicar-te res, realment. He vingut a proposar un tema en el qual jo tinc uns coneixements que poden ser interessants, però, en tot cas, aquests coneixements no han determinat el que he dit. O sigui, el que s'ha dit aquí és algo que s'ha determinat pel propi fet de la conversa. No t'he dit, bueno, espera't. No sé si m'explico.
Sí,
en aquest sentit,
sí,
com... No crec que hi hagi una sensació de poder perquè no hi ha una propietat sobre el flux de la conversa, sinó que ens el que t'he dit abans, ens rendim cap on porti la paraula i cap allà anem. I en aquest sentit crec que sí, no hi ha una relació de poder. Més enllà de les relacions de poder típiques de la societat,
sí, sí, sí,
que són inevitables i com diu Foucault, hi ha poder i hi ha resistència, llavors no està malament que hi hagi una relació de poder.
Ens seguirem rendint a la paraula. Leo Espluga, com sempre. Moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Has escoltat Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Un podcast de Ràdio Estat.
La meva regla, les meves regles. Perquè ara, si tinc la regla, puc tenir la copa, les calces menstruals o la compresa reutilitzable, gratuïtament. Així estalvio, cuido el planeta i cuido la meva salut. Això és molt fàcil. Descarrega el QR a l'app de La Meva Salut i ensenya-la a la teva farmàcia. Per la salut sexual i reproductiva, 8M, Dia Internacional de les Dones. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.